Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 7 minuts que passen de les 9 del matí, l'any 2023 s'ha tancat amb un autèntic drama migratori a les Illes Canàries. La ruta canària va veure arribar a les costes de les illes unes 40.000 persones que van entrar per mar. Són les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de l'Interior en el seu balanç habitual, tan breu i incomplet, que no recull la nacionalitat dels arribats ni el país d'origen de les embarcacions. Aquestes persones, però, són les que han pogut arribar, perquè cada any moltes de les embarcacions naufraguen i molta gent acaba morint al mig del Mediterrani. Sovint masses. Un ja és massa. Durant l'any 2023 ja n'han mort més de 3.000 i la crisi podria ser pitjor si no fos per ONGs com la catalana Open Arms, que el rescata del mig del mar, i per això volem saludar avui el seu director i fundador, Òscar Camps. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a Caravana.
Bon dia, Joan, a tu i a tots els oients del programa.
Òscar, per posar-nos al dia, quina és la situació avui ara mateix al mar Mediterrani?
Doncs tenim el vaixell direcció a Salerno amb dos rescats, amb 58 persones efectuades amb dos rescats a principis, les primeres hores del 2023. Mm. Aquesta és la situació ara per ara, no? Hem tancat l'any 2023 amb més de 3.000 rescats. Malauradament, com a una ONG tan petita com la nostra, doncs és una xifra bastant important. No? Mm. Gairebé és igual al nombre de morts que ha hagut al Mediterrani durant el mateix any. No? Mm.
Ara ho dèiem, Òscar, que les costes de les Canàries han estat arribant persones sense parar. Ho dèiem, que fins a unes 40.000. Vosaltres hi heu anat cap a aquella zona a rescatar embarcacions, a rescatar persones? Vaja.
Vam estar durant la pandèmia monitoritzant la zona al seu moment, uns quants mesos a PortAventura, amb un dels nostres vaixells, però allà tenim el Salvament Marítim, que és una entitat, una societat civil espanyola, que de l'Estat, que es dedica a això, ja ho diu el seu nom, el Salvamento Marítimo, no? Aquests salven vides i ho fan, no? No passa el mateix a les aigües internacionals del Mediterrani Central, no és el mateix.
Si ens anem cap aquí, cap a les Canàries, que és on estem parlant, per què hi ha hagut aquesta pujada massiva de migració?
Bueno, de fet, aquests acords europeus, aquests viatges de la Von der Leyen a Itàlia, a Tunísia i, bueno, i al nord de l'Àfrica Central, a Mediterrani Central, doncs s'han pensat, doncs, que aquests acords, els que s'arriben, aquests acords econòmics per evitar que la gent surti i es llenci al mar i quedin retinguts en aquests països, doncs són... No és que no funcionin ni que funcionin, sinó que són completament il·lícits, no? Mm. Són aquestes pràctiques irregulars que ha estat fent la pròpia Unió Europea durant tots aquests anys i que ara amb aquest pacte sobre migracions volen legalitzar, no? És possible que si poses molts milions damunt de la taula les milícies líbies i a Tunísia, doncs tanquin durant un període les seves sortides i aquest flux migratori que sí o sí es desplaça, doncs vagi cap a més a l'oest, no? Cap a Senegal, Mauritània, i cap allà està la ruta de les Canàries, evidentment, no?
Precisament et volia preguntar què en pensaves d'aquest nou pacte migratori que han acordat els països de la Unió Europea. Ara em deies que no acabaria de funcionar tot plegat. Quines polítiques creus que s'haurien d'impulsar des d'Europa?
Bueno, jo sempre dic que com a mínim el bàsic que hem de fer és obeir com a mínim els convenis internacionals amb els que estem subscrits, no? Respectar la Carta de Drets Humans és importantíssim i sobretot és com bàsic, no? Establir vies legals i segures perquè totes aquestes persones que poden tenir accés a aquest dret de l'asil o del refugi ho puguin fer sense llançar-se al mar i jugar-se la vida, no? Això és fonamental, vamos, és que és la primera ESO, no? Què podem fer? Doncs ja només amb això ja donaria un pas endavant molt important, no? Si aquestes persones que tenen dret a poder accedir a l'asil de refugi ho puguin fer des de l'origen i no es vegin obligades a arribar a Europa, que no els hi facilita ningú visat per fer-ho de forma natural i normal, amb un avió i amb seguretat, o amb un vaixell i amb seguretat, doncs el requisit europeu és que arribis a Europa i posis els dos peus i llavors un cop aquí facis la teva sol·licitud, no? I és incomprensible que això sigui un requisit quan no tens cap visat per poder-ho fer, no tens ninguna facilitat, no existeix una via legal i segura perquè ho puguis fer. Per tant, bé, són aquestes lleis que bueno, que són completament absurdes, però són molt intencionades, no? És per evitar i dissuadir i posar dificultats, i el mar és una gran dificultat, no? El mar Atlàntic, l'oceà Atlàntic i el mar Mediterrani és una gran dificultat, i deixar que el mar faci la seva feina bruta i fent-se creure que són accidents i que són desgràcies, no ho són. Hem de denunciar aquesta inacció deliberada d'aigües internacionals, no? Itàlia rescata a les seves aigües territorials i rescata moltíssim, no? De fet, el 8%, només és el 8,5% de les persones que han arribat a Itàlia ho han fet a través d'ONGs. La resta ho han fet a través de la Guàrdia Costera Italiana, a través de Frontex, a través de l'Armada Italiana, a través de la policia, de la Guàrdia de Finances, etcètera, 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 no? Però fixa't es persegueix i es criminalitza les ONGs que simplement han actuat amb un 8,5% sobre els casos que hi havia. El que passa és que són casos amb aigües internacionals, que és on no va l'administració, no? On no volen anar.
Precisament em parlaves de Meloni fa un moment. Ara mateix, quina és la relació que teniu amb el govern italià? Ho dic perquè ja us havien bloquejat diversos vaixells.
Sí, durant aquest estiu ha sigut una mica estrambòtic, no? Perquè hem passat... la illa de Lampedusa es va quedar sense combustible, per tant van estar 4 o 5 dies sense poder sortir els barcos de la Guàrdia Costera Italiana perquè no tenien combustible per sortir, i durant aquest període ens vam fer treballar nosaltres amb els dos vaixells que tenim. Vam estar fent 17 operacions de salvament en aquell període, i perquè no podien sortir ells, coordinats, evidentment, per la Guàrdia Costera, però això no li va fer gràcia a la Meloni perquè va sortir publicat als diaris d'Itàlia dient que el govern italià havia afluixat la pressió amb les ONGs, que fins i tot coordinava rescats d'ONGs i que fins i tot Open Arms, que és l'ONG que tenia judicialitzat el seu soci de govern, estava sent coordinada per la Guàrdia Costera italiana, no? Inclús deien, parlaven d'un armistici, no? No li va agradar gens aquests titulars a la Meloni, i la setmana següent ens va bloquejar. Per fer el mateix que fèiem coordinats amb la Guàrdia Costera, no? Després ens ha bloquejat diverses vegades perquè va editar un decret que es va treure de la màniga, com al seu dia ho va fer Salvini, va treure un decret que vam haver d'impugnar-lo i vam guanyar la impugnació. Doncs amb Meloni estem exactament en la mateixa situació, no? Ha tret un altre decret que, bueno, que contravé el dret marítim internacional del conveni SAR i el conveni UNCLOS, i també hem començat la via legal per impugnar aquest decret que no se sosté legalment. Ella sap que això és completament lícit, però ho aguantarà durant tot el que duri aquest procés judicial, no? És una guerra de desgast a les que estan sotmesos, no? Ens envien a desembarcar a ports que estan a 5 dies de navegació, molt lluny d'on estem, contravenint el dret marítim internacional. Això ens fa, doncs, consumir moltíssim combustible, ens fa doncs, fer patir molt més a aquestes persones que hem rescatat i que necessiten arribar a port i ser ateses. Infligeix un castig innecessari a aquestes persones, ens castiga econòmicament a les ONGs, després ens bloqueja durant 20 dies al port, ens multa 10.000 euros, i cada cop ja en portem dos d'aquestes sancions. I bé, i és una guerra de desgast a les que estem sotmesos, però evidentment el mateix va fer Salvini i ara està en una banqueta, jutjat, que per cert el dia 10 tinc que anar cap allà, que tenim una vista mensual.
Dia 10, eh? Aquest, és a dir, ja.
Sí, sí, el dissabte uh-huh. és la vista, però jo tinc que anar abans perquè, bueno, doncs haig de parlar amb els abogats i ens uh-huh. s'ha de preparar la vista, no? Però cada mes tenim una vista a Palermo i ja fa més d'un any i mig que venim, aquest judici contra Salvini, i pinta que doncs, la senyora Meloni, doncs, evidentment, acabarà en el mateix lloc. Uh-huh.
Ara parlàvem d'aquestes polítiques de l'ultradretana Giorgia Meloni, però deixa'm preguntar-te també quines relacions teniu amb l'actual govern espanyol. Són bones?
Bueno, no tenim relació amb el govern espanyol. Nosaltres no operem aquí a Espanya. Si tenim alguna relació és a nivell pues, administratiu, bàsicament, poca cosa més, perquè és que no ni operem aquí. Sí que és cert que l'administració espanyola és sensible a aquestes aturades, a aquestes inspeccions tan dures que fa el govern italià o l'administració italiana sobre el nostre vaixell, que és l'administració espanyola, i això els incomoda molt. Llavors, som objectes d'inspeccions molt més severes encara aquí a Espanya, perquè saben que quan arribem a Itàlia doncs, ens viraran amb lupa. Per tant, ja sortim d'aquí revisats amb lupa i és l'única relació que tenim, no? Ni és ni bona ni dolenta, sinó és la de l'autoprotecció de l'administració espanyola front als atacs il·lícits de l'administració italiana, però no ens sentim recolzats absolutament per l'administració espanyola com a vaixell espanyol que en el que se'ls vulnera els convenis internacionals i el dret marítim internacional se'ns acusa de forma amb fake news i amb criminalitzacions que no tenen ningú sentit. No? Hi ha dades que són esperpèntiques. No? I quan et parlava de que amb el Terreny Central aquest any, o sigui, de les 155.000 arribades, 154.000 arribades que han hagut a Itàlia, que ha sigut un any un àmbit superior a la resta, els últims quatre, nosaltres només hem rescatat un 8,5%. Un 8,5%. Aquest 91% l'ha rescatat l'administració. I com és que els culpables som nosaltres, l'efecto llamada som nosaltres, els criminals som nosaltres, els traficants som nosaltres? Qui hi ha darrere d'aquest discurs? Perquè les dades no diuen el mateix, les dades diuen una altra cosa, no? Per tant, qui filtra dades o qui diu dades o qui publica dades, com les publiquen, amb quina intenció, per generar un discurs al carrer, per generar un discurs polític o que afavoreixi a un grup polític determinat. En fi, no només estem salvant vides, sinó que també estem destapant una mica tota aquesta política espectacle que es fa al redor dels més vulnerables, que és indesitjable. No? I l'any amb el que celebrem el 5 aniversari de la Carta de Drets Humans, doncs va bé poder-ho escopir, no? Per dir-ho d'alguna manera dura.
Tot i aquest 90 i escaig per cent que ara ens comentaves, Òscar, jo sempre et faig la mateixa pregunta, perquè és que no m'entra el cap, i sempre necessito escoltar de tant en tant Òscar Camps i que ens donis resposta a tot plegat. Si anem al perquè de tot plegat, malgrat les lleis marítimes, com pot ser que els governs permetin que morin al mar? Per què passa això?
Permetin que morin negres al mar.
És bèstia, això.
Clar. No està... Bueno, en aquest cas no només són negres i subsaharians, sinó que venen de diversos llocs. Estem parlant de 57 conflictes armats arreu del món. Tots ells tenen, totes les víctimes d'aquests conflictes tenen uns drets. Estem parlant de que fins i tot la Convenció de Ginebra obliga a rescatar els naufrags dels vaixells enemics en un cas de guerra. Com és que no rescatem, que ens neguem a rescatar persones a aigües internacionals que no han fet res? Amb quina excusa? En el que vinen a quitar-nos el treball? En el que són terroristes? En el que què? Per favor, estem parlant de rescatar vides, o sigui, estem parlant de rescatar persones, que és el més gran que pot fer un ser humà per un altre ser humà, salvar-li la vida. Un cop a terra ja veurem en quina situació administrativa es troben i què és el que s'ha de fer amb ells. Ja no és una cosa nostra, és una cosa de les administracions. Però no els hem de deixar morir en cap moment. No podem ser tan cínics de tapar-ho i de dir que és amat, que és una desgràcia. Aquest any, 2003, ja hem escoltat que catàstrofes, desgràcies, naufragis de 700 morts i que diguin que és una desgràcia. No és una desgràcia. Aquí hi ha una inacció deliberada, aquí hi ha unes decisions, aquí hi ha unes responsabilitats. Aquí algú ha dit que no s'havia de fer o que s'havia de fer i s'ha fet malament, o no s'ha fet, o s'ha deixat de fer. Estem parlant de responsabilitats directes, sobre càrrecs directes que queden diluïts amb uns titulars que eximeixen de responsabilitat. No podem seguir sent tan hipòcrites en aquest sentit. No podem amagar-nos com s'amagaven el 43 i el 44, els alemanys, i deien que no sabien el que passava dintre dels camps de concentració. No, clar que ho sabien, el que passava. Aquest silenci ens fa còmplices, eh? Està bé que estan morint al mar i que hi ha una inacció deliberada i que fins i tot paguem a tercers països. Hi ha milícies perquè interceptin pateres al mig del mar, aigües internacionals, i les tornin a un país que està en guerra, on seran torturats, i ho denuncien Nacions Unides, ho denuncien NUR, ho denuncien Metges Sense Fronteres, ho denuncien Open Arms, ho denuncien tothom. Però, clar, la Bonderia no sap el que està passant allà, la Merani tampoc ho sap, ningú ho sap. I els dolents doncs, acabem sent doncs, els que tenim la llengua fluixa, no? Els que no estem sotmesos a l'establishment i podem seguir mantenint-nos independents perquè amb les donacions de la ciutadania doncs, ens permet denunciar el que veiem directament.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes. La primera, malgrat tot plegat, malgrat aquestes polítiques que no funcionen, malgrat sembla que no només les polítiques sinó la societat, quan pot mira cap a un costat per no fer-hi front a tota aquesta problemàtica, malgrat continua morint gent al mar i tret de les ONG, sembla que ningú en fa res. Òscar Camps continua tenint energia per dur-ho a terme tot plegat?
Ui, tant. Com ho pares això ara? Quan veus un nano de 12 o 13 anys pel carrer amb una suadera de parants, dius, ostres, quina responsabilitat tenim. No podem parar, no podem defallir, hem de seguir. Hi ha molta gent que ens recolza i no els podem trair, no podem deixar estar. Vam començar fent una tasca que creiem que era necessària per a la nostra pròpia professió, que és salvar vides, però ara ja anem una mica més enllà. Ara ja no només tenim socorristes i capitans de barco i metges, i personal sanitari, sinó que a més també hem de tenir advocats per poder denunciar tot el que veiem, perquè si no denunciem no es canvien les coses, no? I si no publiquem i no sensibilitzem a la població civil, la intenció de vot seguirà sent la mateixa, i si votem malament, això no és fer la carta als Reis, no hem de demanar res als Reis. Hem d'anar a votar i votar amb conseqüència, no? Hem de saber el que votem i tenir el compromís de fer-ho, no? I així és la manera en què es poden anar canviant les coses a poc a poc. I nosaltres hem de seguir en aquesta línia, no? Seguim la sensibilització, seguim la denúncia i seguim rescatant les vides que puguem i posant-les a mà de l'administració que correspongui. I allà ja es veurà en quina situació es troben i què és el que s'ha de fer amb ells, no? Però protegir la vida al mar és el dret de tot marino, no? I no només és una obligació de tots els marinos, sinó que també és una obligació de tots els estats. I això ho hem de recordar una i una altra vegada, una i una altra vegada.
I ara sí, l'última, ara que ens deies la carta als Reis, per a qui vulgui fer algun desig de Reis per darrera hora, recordar, Òscar, que teniu un web on podem adquirir algun dels productes d'Open Arms i així ajudar la causa.
Sí. És molt important, però és molt més important que pensem que aquests primers trimestres d'any tindrem eleccions a Europa i l'hem de saber escollir molt bé a qui votem per tenir bons referents a Europa que puguin defensar, com a mínim, els convenis que ja hem assolit i hem acordat i respectar els drets, la Carta de Drets Humans, no? Evidentment, si a més encara ens compren merchandising, doncs estupendo, no? Però no oblidem la responsabilitat prioritària i la més important, que és escollir bé qui ens ha de dirigir, qui ens ha de representar, perquè avui en dia tenim una quantitat de polítiques mediocres que, evidentment, no són estadistes ni els hi arriben. A les altres, els antics estadistes que han pogut tenir la història, no? I així ens va.
Així ens va. Òscar Camps, director i fundador d'Open Arms, moltíssimes gràcies per ser un nou matí amb nosaltres a Ràdio Estel de la Caravana. Que vagi molt bé, una abraçada i molta força.
Gràcies, Joan, a tots els oients i les oients, i que tingueu bons reis.
Igualment, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.